Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com fem sempre els dimecres en aquesta hora, el Jordi, des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, ens anem acostant a l'estiu, les coses es van tranquil·litzant, tot i que avui tornarem a obrir el programa parlant de demandes, de queixes. Sembla que és la dinàmica últimament. Ara s'ha posat de moda això de jo em queixo, jo demando, a veure si trac quartos per aquí i per allà. De totes maneres, també tenim altres coses. Ja veureu que han preparat continguts de tot tipus, fins i tot novetats en WhatsApp, que també està bé, de tant en tant, explicar-vos alguna novetat en WhatsApp. Entrem en matèria. I entrem en matèria amb aquesta música tan tranquil·la avui que ens arriba des de Grècia. Li posa un DJ productor, s'anomena Mellow Sense. Amb ell comencem parlant d'Elon Musk. Com dèiem, sempre el polèmic Elon Musk ens ajuda a iniciar el programa, d'una manera o altra, i ens n'agrada parlar, perquè ara resulta que ha retirat la denúncia contra OpenAI.
Sí, el motiu de la retirada és molt divertit, i us l'explicarem a continuació. Bàsicament, primer us fiquem amb antecedents, i bueno, bàsicament el senyor Elon Musk, que inicialment va formar part d'OpenAI, de les intel·ligències artificials, però després se'n va desdir, va marxar de l'empresa, però curiosament, després, la setmana passada ja vam explicar que té una guerra total, no?, contra les IAs i amb especial contra OpenAI, potser com a rencor, no?, de no ser a dintre, i va decidir ell marxar, però en tot cas ell va dir que l'ecosistema, bueno, que dintre dels seus empleats no els hi permetria tindre els nous Apples basats en intel·ligència artificial d'OpenAI. I a més va fer una denúncia.
Més que res per això, perquè estava basat sobretot en OpenAI. El gran problema que tenia és amb OpenAI.
Sí, però a part va presentar una denúncia dient que OpenAI trencava els fundaments de la seva empresa en volgués enriquir massa i no fer una bona intel·ligència artificial útil per a la humanitat. Això ho diu el senyor Elon Musk.
Vale, que es veu que totes les queixes que tenia és que estaven fent una cosa per guanyar diners i no, havia de ser una cosa que, bueno, si dona algun diner el dona, però ha de ser pel bé comú.
Sí, i el més interessant de la notícia és que, bàsicament, l'empresa OpenAI ha fet públics uns correus del senyor Elon Musk on, quan estava dintre de l'empresa, es queixava tota l'estona de que el que volia fer era més diners dintre de l'empresa OpenAI.
O sigui que quan ell formava part de l'empresa, tot havia d'anar encarat a fer quartos.
I quan ell en surt, els demanda per voler fer massa quartos.
Correcte. Bueno,
doncs potser per això ho ha retirat, perquè s'han fet públics aquests correus.
Doncs de moment així estan les coses i recordem que per molt que sembli Elon Musk també està desenvolupant la seva intel·ligència artificial i ara en parlarem perquè també tenim problemes per una altra banda. Vaja, en aquest moment li surten bolets per tot arreu, tot i que bueno, sembla que és com un gat, sempre cau de quatre potes Elon Musk, perquè ara resulta, aquests dies també estem sabent, bueno, ho està promocionant ell, la nova generació Tesla, es diu que serà la bomba. Ja cal que sigui la bomba perquè s'ha sabut que Elon Musk està desviant fons de Tesla justament cap a l'empresa de la seva intel·ligència artificial, que és XAI, que perquè no li agradava la intel·ligència artificial resulta que no li agradava, però en té una empresa directament per crear-ne una.
Sí, bàsicament, és una, bueno, diguem que Tesla, la companyia fabricant dels cotxes elèctrics, pues, bueno, bàsicament està desviant fons per fabricar la seva pròpia intel·ligència artificial d'Elon Musk.
Doncs això sembla que no ha agradat als inversors. Aquest és el problema que tenim.
Sí, bàsicament són diners que tampoc no veuran els inversors, no?
Clar, els inversors, ells diuen que estan posant quartos per a que es desenvolupin cotxes elèctrics i que fins i tot entenen que dins de l'empresa de Tesla hi hagi d'haver una divisió encarada a l'intel·ligència artificial perquè al cap i a la fi els cotxes en un futur diuen, o diu tothom, que hauran de ser intel·ligents, tindran intel·ligència artificial. Quin és el problema? El problema és que tot això ja no s'està fent dins de Tesla, sinó que agafem els diners de Tesla i ens els emportem amb una altra empresa, que és aquesta XAI, per a desenvolupar aquesta intel·ligència artificial. Els inversors, bueno, jo suposo que si vosaltres invertiu en un projecte, us agrada que els diners vagin al projecte, no que un cop arribin al projecte marxin per la porta darrere
sí,
amb una altra empresa.
Tenen tota la raó de queixes.
Doncs veurem com acaba aquesta nova demanda. I ja que parlem de demandes, doncs anem cap als Estats Units perquè la Comissió Federal del Comerç nord-americana ha demandat a Adobe i ho fa, diu, perquè enganyen els consumidors.
Sí, la FCC nord-americana demanda Adobe, la gran empresa, no, de software, fabricant d'alguns populars programes com el Photoshop, entre altres, pues, diu que està intentant cobrar a la gent que s'intenta cancel·lar dels seus plans cloud.
Doncs sí, el fet és que quan tu intentes donar-te de baixa de la seva suite Adobe Cloud, i fins i tot aquells que fan allò de... Proveu, és gratis, de moment...
La prova gratuïta, 30 dies.
Sí. El problema, segons la comissió, és que quan intentes dir doncs ja no vull més la prova, o directament has estat subscrit uns mesos, un any, el que sigui, i vols marxar, tots són problemes.
Sí, tots són problemes i intenten cobrar una taxa per donar de baixa.
Sí, una mica de, com una taxa de cancel·lació. O sigui, de moment, ells els que expliquen és que a la seva pàgina web trobar la cancel·lació és difícil. Quan trobes la cancel·lació apareix de tot per allargar la subscripció, menys facilitats per cancel·lar. I fins i tot, depèn de quins clics has fet, acaben donant els toms que han de donar per dir-te que has de pagar una penalització per marxar.
Sí, 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 ni que hagis fet la prova gratuïta.
Mm-hmm. Doncs veurem com acaba tot plegat. De moment, des d'Adobe no hi ha hagut un gran moviment, no hi ha hagut, bueno, no hi ha hagut resposta. Suposem que s'obre una nova cartera, un nou periple, que ara vindrà l'estiu. No sé si estarà molt parat o no parat, però suposem que de cara a la tardor això s'haurà de resoldre d'alguna manera. Suposem que amb alguns canvis fets a la web. No caldrà gran cosa més, simplement facilitar el fet de que la gent es pugui donar de baixa. És un dret.
Sí.
I ja que som als Estats Units, doncs hem d'explicar-vos també que allà estan pensant, això sempre hi ha caps pensants allà i la majoria són el govern, en noves restriccions a la Xina. En aquest cas, parlen o estan pensant en els transistors GAA i en les memòries HBM, que tant n'hem parlat les últimes setmanes.
Sí, sembla ser que les restriccions imposades pel govern dels Estats Units no volen cessar de cap de les maneres. Recentment hem vist com s'han endurit després de que Nvidia hagi llançat uns productes adaptats a les plataformes xineses, bàsicament per saltar, no, les normatives que els imposaven unes taxes dintre del govern americà.
O sigui, les pròpies empreses americanes estan fent canvis de la manera de comercialitzar i les coses que venen, la qüestió poder seguir vendre, i això al govern americà no li ha agradat. Han dit que no, que la idea és que no han de vendre res, i les empreses miren de fer el que poden, clar.
Sí, bàsicament un dels, diguem, dels xips o dels que no estaven bloquejats, no, com a prohibits de vendre, eren els transistors GAA i la memòria HBM.
Doncs sembla que l'administració Biden està considerant poder també ficar restriccions d'exportació a la Xina d'aquestes tecnologies, tot i que s'ho està mirant, perquè clar, ja comença a tindre por, perquè serà acció-reacció. O sigui, si els Estats Units fan algun gest, suposem que la Xina també en farà un altre. No deixa de ser una guerra, això, Jordi, és una guerra comercial. Si jo prohibeixo això, tu prohibeixes allò. Recordem que aquí a Europa també ara tenim cacau amb la Xina, justament amb els porcs. No té res a veure amb tecnologia, però igual que aquí hi ha cacau amb el tema dels porcs, doncs allà tenen cacau sempre pel que fa a tecnològiques.
Sí, explicau-vos bàsicament que el qui no sàpiga què és la memòria del tipus HBM és un tipus de memòria que pot augmentar el rendiment amb acceleradors per intel·ligència artificial. Per tant, també uns xips crucials, igual que els transistors GA.
Doncs, bàsicament, coses que estan a l'ordre del dia, coses que necessiten totes les empreses i fins i tot fabricants com SMIC en fan molt ús. Clar, si hi hagués aquestes restriccions, ens trobaríem a fabricants xinesos que no podrien treballar amb aquesta tecnologia, tot i que recordem que la Xina va espavilant.
Sí, va fabricant els seus propis xips i dissenyant-los.
Com més traves li poses per aquí, ells acaben dissenyant de nous i fent nous passos. També us volem explicar que sembla que l'OK Google possiblement aviat tingui una gran remodelació, perquè Google vol afegir rutines a Gemini. Per què vol afegir rutines a Gemini? Doncs sembla perquè Gemini ha de substituir d'aquí no gaire l'assistent de veu als telèfons Android.
Sí, que és el pas evident, no?, de que les intel·ligències artificials substituiran, o si més no, alimentaran, no?, als assistents. Això és evident.
Home, ja parlàvem fa uns setmanes també de que des de la famosa Alexa també de Amazon, segurament a final d'any tindria una nova versió vitaminada per intel·ligència artificial. Siri també ens estan dient de que ha de fer cada cop moltes més coses vitaminades per intel·ligència artificial. Vaja, és lògic, no?, de que no sigui tan simple com al mòbil dir-li quatre instruccions concretes perquè les faci, sinó que hagi de poder fer molt més, però llavors has de casar el que feia ara amb el que ha de fer de futur.
Sí, bàsicament és una de les coses que sí que fan els assistents és executar rutines, cosa que de moment no fa Google Gemini, però es preveu que ho faci en breu.
Doncs aquesta és la idea, suposem, quan ho tinguin tot integrat, possiblement ens canviïn el nom, el Google, ja no diguem OK Google, igual hem de dir Gemini per a invocar-lo. O potser no, perquè recordem que Gemini tampoc és el primer nom que ha tingut aquesta intel·ligència artificial. Potser li torna a canviar el nom. Recordem que a Google sí. Li encanta això, de canviar de noms.
Sí, i més, bueno, depenent de l'èxit, també.
Sí, sí. Anem a parlar de Samsung, perquè us volem explicar que un gran fabricant com Samsung ja té disponible aquí a Europa. De fet, el podrem la setmana que ve i ens hi podríem passejar, com qui diu, amb ell, el nou Galaxy Book 4 Edge. I comentem aquest dispositiu no pas perquè sigui un dispositiu econòmic, sinó perquè serà el primer de Samsung que arribarà amb l'Snapdragon X Elite.
Sí, bàsicament un portàtil de Samsung i bàsicament també equipat amb els nous Snapdragon X Elite. I a més sabem que aquest nou portàtil no serà tampoc econòmic.
Sí, no serà econòmic, Jordi, però recordem que el fet de que vingui amb aquest X Elite significa que porta l'última tecnologia d'aquests nous processadors de Snapdragon i això obre les portes a tota aquesta vessant que volia Windows, no? De tindre tecla Copilot, de tindre intel·ligència artificial...
Sí, bàsicament és el nou Windows 11 Copilot plus PC, un sistema operatiu basat en el Windows 11 però que porta tot integrades tot de funcions d'intel·ligència artificials, com ja m'ha explicat amb aquest programa.
Doncs ben aviat el tindrem, tot i que sí que hem dit que el tema del preu no serà econòmic, assistir-hi.
Sí, sembla que sé que no. El preu rondarà els 2.099 euros. Tot i això, trobarem dues opcions, una amb 14 polzades i una amb 16.
Així tot sembla que, de moment, la primera que es vendrà, perquè parlem de venda immediata, serà la de 16. Ja veurem la de 14 quan tarden a arribar, però la de 16 sí que la tindrem. I, com dèiem, el del que fa bandera és aquest Snapdragon X Elite, un processador amb 12 nuclis i la GPU Qualcomm Adreno. També veiem que només hi ha una sola opció per comprar-lo, que és amb 16 GB de RAM i 1 TB d'emmagatzematge. Vaja, tampoc no hi ha moltes opcions, quasi que aquest preu serà el que tenim de moment. Esperem que les properes setmanes ne vagi sortint més. També us volem explicar que el chatbot Gemini ja està disponible per a iOS a l'app de Google. És un pas natural de cara a ficar les coses més fàcils perquè la gent l'utilitzi.
Sí, l'aplicació per Google, per a iOS, s'ha actualitzat per incorporar el que és chatbot Gemini. Dues setmanes després de que l'aplicació dedicada per Android ja es va habilitar.
Doncs ara què és el que trobem? Trobem que a l'aplicació de Google, que tenim disponible als dispositius iOS, o sigui iPhones, iPads i això, hi ha una pestanya més, una opció més, que és la que invoca el Gemini.
Sí, Gemini és bàsicament la intel·ligència artificial generativa de Google, el ChatGPT per la resta, evidentment de sí. Google, uh-huh. Amb què els usuaris podran fer cerques amb un format conversional, a més de poder accedir amb un assistent amb avançat capacitat multimodal.
Doncs ja ho sabeu, si voleu provar la intel·ligència de Gemini, si només que tingueu instal·lada l'aplicació de Google al vostre dispositiu iOS, o si la teniu instal·lada al vostre dispositiu Android, podreu fer tot el que permet fer aquesta intel·ligència artificial, tot i que un cop més estem veient que sí que hi ha algunes coses que es poden fer amb Android que no es poden fer amb iOS. Era natural perquè el sistema iOS, recordem que està una mica més tancat i tenim més aviat a veure en tema de configurar el telèfon. O sigui, perquè amb Android recordem que li podem dir fins i tot que faci certes coses que ens configuren el telèfon. Algú dirà configurar, per exemple, programar alarmes o coses així, o fins i tot controlar dispositius de la llar intel·ligents sense haver d'instal·lar res més, ens ho permet fer amb un a l'altre no, restriccions de Calapel. Suposem que Siri sí que serà capaç de fer-ho en les properes setmanes. També volem parlar, ja que parlàvem fa un moment de Samsung, del Samsung Galaxy Watch FE. Per què? Perquè ja tenim disponible aquesta Fan Edition del Galaxy Watch i suposo que molts potser l'esteu esperant perquè és una manera econòmica d'accedir a un dispositiu d'alta gamma com és aquest rellotge intel·ligent.
Sí, tal com el nou Galaxy Watch Fan Edition és una versió retallada i amb menys especificacions que l'actual Galaxy Watch 6. Un smartwatch que ja trobem al mercat.
Doncs la idea és aquesta. Sempre que vegueu una cosa que és Samsung i que darrere hi fica FE, vol dir que és la mateixa que la primera que havia sortit, però que li han retallat unes quantes coses. Així tot no està malament, aquest rellotge, tampoc.
No, no està gens malament, perquè està disponible amb una mida de 40 mil·límetres, una pantalla de 1,2 polzades, està integrada amb una estructura circular, amb uns marcs més gruixuts que el model de més gamma alta, i la seva resolució arriba als 396x396 píxels.
Amb panell Super AMOLED. Doncs no està malament, i sí que hem vist que, per exemple, estèticament sí que hi ha un canvi. Els marcs són una mica més gruixuts que no pas la versió més cara.
Sí, a part d'això podrem fer lo de monitoritzar totes les nostres constants vitals amb un sensor que s'anomena Bioactiv, de la mateixa companyia Samsung, i és capaç de mesurar el pols, el somni, l'activitat física, i també, a més, inclou sistema d'alerta per avisar davant de ritmes cardíacs irregulars.
Doncs veiem que aquest sensor no se l'han estalviat. Han retallat per altres llocs, però el sensor no se l'han estalviat. També veiem que compta amb la funció d'electrocardiograma, una de les coses que havia fet bandera justament els nous Galaxy Watch 6.
Sí, a més de comentar que el sistema operatiu és el Wear OS, un sistema propi de Samsung i Google.
Que és el nou que han tret ara, aquesta nova versió. Vaja, a mi em sembla una bona porta d'entrada. A més, veiem que si teniu també un dispositiu Galaxy, o sigui, si el vostre mòbil també és de la companyia, també tindreu maneres de controlar la càmera per fer fotos a distància, podreu fer pagaments amb el wallet, o sigui, quan aneu al supermercat o a la botiga, en lloc de treure el telèfon per pagar, pugueu pagar amb el rellotge directament. No em sembla un mal dispositiu, Jordi, han retallat molt poca cosa, no?
Sí, és un bon dispositiu, i a més comentar que el preu no és desorbitat, els 199 euros als Estats Units, i segurament a Catalunya rondi el mateix preu.
Doncs això, els 200 euros, no direm per sota, perquè 199 euros tampoc és que estigui molt per sota. I per posar en comparativa anirem a veure un rellotge de la competència. És el Oppo Watch X, que ha arribat finalment en venda a l'Estat espanyol, i a més és curiós, l'han presentat a Eivissa. No sé si perquè tenien ganes els directius de Oppo o qui fos de fer, bueno, una mica de festa ja que estaven. I aquí veureu un dispositiu que sí, fa moltes coses, possiblement ne fa algunes més del que teníem ara, però per ser d'un fabricant com és Oppo, que no és un fabricant amb un nom d'alt prestigi, ens n'anem als 300 euros.
Sí, us parlem d'un smartwatch també, dintre de la família Oppo, d'aquest fabricant xinès, popular també pels seus mòbils, i bàsicament ens presenta el Watch X, un smartwatch que presenta una pantalla AMOLED de 1,43 polzades, amb una resolució de 326 punts per polzada i una freqüència d'actualització de 60 Hz.
Doncs algun dels canvis que veiem respecte a l'anterior són la durabilitat, per exemple, o la duresa més aviat, perquè veiem que està recobert de vidre de safir, a més porta, està fet amb acer inoxidable i té sensació metàl·lica, o sigui, els acabats es veuen una mica més premium, que no pas el dispositiu que comentàvem fa un moment.
Sí, a més està impulsat per un SoC Snapdragon W5 Gen 1 i té un xip BAS2700 que s'encarrega de gestionar tasques com les trucades telefòniques i les notificacions.
Tot això per què? Doncs perquè com que porta una bateria de ni més ni menys que 5.000 mAh en un rellotge, doncs ens asseguren que té una autonomia de 12 dies de bateria en mode estalvi. Algú dirà, home, 12 dies tampoc em sembla tant, però un rellotge és molt, i més amb aquestes capacitats de bateria i totes les funcions que fa, perquè a banda d'això té moltes altres característiques.
Sí, a part de poder descarregar de manera molt ràpida, amb carga ràpida, només amb 60 minuts, i tot una bateria de 5.000 mAh.
Mm-hmm. A banda d'això, veiem que porta la certificació militar, la 810H, o sigui que haurem de, bueno, aguantar el que faci falta, fins i tot si ens cau a terra ens hi passa el cotxe per sobre.
Sí, aquest rellotge incorpora un sistema avançat de seguiment de l'activitat física, amb eines com un GPS de doble freqüència, un acceleròmetre, un giroscopi i un sensor magnètic.
Doncs amb això diu que, bueno, que ens han de donar dades exactes de tot el que faci falta sobre la nostra activitat. De fet, diu que és capaç de reconèixer automàticament si estem caminant, corrent, nedant, fins i tot si anem en bicicleta, el rellotge sap tot el que estem fent, eh?
Sí, sí.
Doncs a més porta apartat de running especial per reconèixer la posició durant la cursa, bueno, de tot, Jordi, fins i tot es sap la longitud de la gambada que estan fent. Vaja, amb tants sensors d'alguna cosa ha de servir. Aquí veieu quina és una diferència entre el que comentem fa un moment i aquest que comentem ara. Hi ha aquestes petites diferències perquè porta fins i tot sensors pel moviment corporal quan dormim, detecta els roncs, detecta el nivell d'oxigen a la sang. Hi ha diferències respecte al que parlàvem abans. Aquí és qüestió de triar. Pagaríeu 100 euros més per un rellotge que és xinès o d'una marca xinesa, tot i que no és una mala marca, perquè Oppo està fabricant OnePlus, està fabricant altres dispositius que són interessants, o no, o aniríeu amb un Samsung de tota la vida ni que fos més retallat. Està disponible. Aquest rellotge ja el tenim disponible. I, a més, com dèiem, ve amb multitud de coses per fer. Fins i tot porta suport per a totes les aplicacions de Google. O sigui, podem portar el Gmail i fins i tot el WhatsApp, el rellotge. Ho porta tot. I som a 19 de juny i Motorola ja ens ha anunciat una data. El 25 de juny serà quan presentarà els seus nous telèfons, el Razr 50 i el 50 Ultra. Són els telèfons plegables.
Sí, bàsicament dos mòbils plegables que ens ho presenta en aquest cas la companyia Motorola i seran presentats als Estats Units.
Doncs, i què és el que hem de saber d'aquesta nova sèrie? Doncs que aquesta data és comuna, o sigui, faran presentació als Estats Units, faran presentació a la Xina, el qual ens fa pensar que serà una presentació a nivell mundial. No sabem res d'Europa, però entenem que arriben per vindre. O sigui, que aquest estiu ja estarien aquests dos dispositius a punt. I com podeu imaginar, si parlem de la 50, és que ja n'hi ha hagut anteriors. O sigui, és una posada al dia d'aquests telèfons plegables.
Sí, comentar que s'han deixat veure ja les característiques. També comentar que estaran disponibles amb 7 colors. I a part d'això, doncs, tindran una pantalla de 6,9 polzades, plegable, i una pantalla externa de 3,6.
O sigui, diguéssim que l'interior és de 7, i l'exterior de 3,6, té doble pantalla.
Sí. A part d'això, vindran amb l'Snapdragon 8S Generació 3, una versió retallada del 8, i a part d'això, doncs, també unes bones càmeres fotogràfiques amb sensor principal de 50 megapíxels, teleobjectiu de 50 i zoom de 2.
Doncs algú dirà, home, trobo a faltar una mica, sempre ho hem dit, els telèfons plegables, pel fet de ser plegables i no disparar tant el preu, retallen d'algun lloc o altre. Aquí veiem que han retallat una mica de processador i han retallat una mica de càmeres. Bueno, haurem de veure què més ens aporten. Veiem també que hi havia dos models i hi ha un dels models, el més senzill, que ens arribarà amb un MediaTek, un Dimensity, i és un 7300X, tampoc és el topall de gamma, també han retallat processador aquí. Veurem que un cop surtin, perquè falta molt poquet, ja hem dit que surten 25 d'aquest mes, quins són els preus? No sé, com sempre diem, és decisió vostra si us compensa portar un telèfon plegable amb una mica menys de característiques que altres, però que sigui plegable o no. I també aquesta setmana s'ha deixat veure els nous Google Pixel 9 i el Pixel 9 Pro XL al Geekbench, tot i que, si no ho busca ara, tot les proves que han fet les han eliminat. Simplement eren unes proves perquè aquests telèfons encara falta dies perquè els veguem. Però ens fem una mica la idea de per on van els trets.
Sí, amb el llançament de nous dispositius, les companyies es posen immediatament a treballar amb la següent generació. I després de presentar els Pixels 8 i 8 Pro, veiem ja rumors sobre el que portaran les versions posteriors, el 9 i el 9 Pro.
Doncs acaba de sortir, com dèiem, el Pixel 8a, que és la versió retallada del Pixel 8, i veiem que aquí ben ja estan provant directament els nous Pixels nous. O sigui, vol dir que els telèfons estan fets, perquè si no, no els podríem provar.
Sí, sí, bàsicament estan fent els testos ja, portaran el nou xip de Google, el Tensor G4, que és un processador de 8 nuclis dividit en un de principal, 3 més d'alt rendiment i 4 d'alta eficiència.
Doncs aquesta és l'aposta que ha fet. També veiem que altres característiques que s'han deixat veure és que tenen 16 GB de RAM per la versió Pro i la versió no Pro vindria amb 8 GB de RAM. Suficient, insuficient, no sé. Aquesta, recordem que és la marca de referència que ens fica Google. Veurem quan surtin definitivament què tal, quin sabor tenen aquests terminals. Els últims de Google no van tindre, sobretot pel que fa al processador, tots els aplaudiments que Google esperaria. De tots, Jordi, de totes maneres ens avancem molt, però falta 4 mesos perquè aquests terminals surtin a la llum, o sigui, han vist aquests testos, però poca cosa més. I ens acostem cap a la secció ja dels videojocs. Abans hem de comentar-vos un parell o tres de cosetes. La primera d'elles és que WhatsApp, ja ho hem dit, que incorporava novetats. Ha afegit àudio compartit en compartir pantalla, una cosa que a mi em semblava bàsica, però que es veu que fins ara no hi era. I també trucades de 32 usuaris, a més, amb orador destacat. Vaja, dona la sensació de que WhatsApp s'està convertint en un nou Meet o un nou Zoom, quasi bé.
Sí, l'aplicació de missatgeria per excel·lència, que és el WhatsApp, ha rebut una actualització que inclou millores en tot el que és trucades i videotrucades. I, per tant, ara l'aplicació propietat de Meta, recordem que és de Facebook, permetrà a més usuaris de forma simultània compartir l'àudio quan compartim un vídeo i també destacar qui és l'orador en una d'aquestes trucades grupals.
Doncs una actualització que arriba a tots els usuaris, o sigui, estem parlant de la gent que facin a WhatsApp tant a mòbil, de la plataforma que sigui, com a ordinadors. Així arriba per a tothom. I ara veurem canvis, aquests petits canvis, sobretot potser algú dirà, ah, es podia fer tot això? Sí, es pot fer tot això en WhatsApp. El primer canvi que veiem és aquest canvi a l'hora de compartir la pantalla.
Sí, bàsicament això ho podrem fer, a part d'augmentar el límit de participants a 32.
Doncs són dos de les funcions més demanades. Potser algú diu, jo no havia estat mai en una videotrucada general de 32 usuaris. No, però es pot fer en WhatsApp ara. I la segona és aquesta funció, perquè si volíeu compartir pantalla, es podia compartir pantalla, però resulta que si a la pantalla que esteu compartint hi havia un vídeo, els altres no sentien el so, només veien el vídeo. Ara també se sent el so. Sembla una funció lògica dins del que cap. Bueno, a més, per si algú es preguntava, només això porta? No, sembla que han canviat o han millorat el còdec d'àudio i vídeo. I això també és un pas important que diu que hem de notar molt, eh?
Sí, una de les queixes que està tinguent WhatsApp potser és la que s'hauria de millorar la qualitat d'àudio i vídeo d'aquestes trucades.
Doncs, bueno, diu que hem ficat un nou còdec, que es diu MLO, que elimina els sorolls i el ressò, sobretot quan parlem en llocs molt sorollosos, i a més diu que és intel·ligent, que diu que en funció de la connectivitat que tenim pot millorar la resolució de vídeo, o sigui, haurem de veure si la qualitat és bona per a tindre vídeo amb molta més qualitat i veure la gent molt millor. També us volem explicar que Chrome està incorporant una nova característica, de fet ja l'ha incorporat, tot i que han de dir que el català no funciona, i és que llegeix pàgines web en veu alta, des de dispositius Android de moment.
Sí, Google va implementar una nova funció al navegador Chrome per a dispositius Android, amb què aquesta nova funció el que fa és llegir el contingut de les pàgines web en veu alta.
Vaja, això, Jordi, ideal per als amants de les notes d'àudio de WhatsApp, aquells que no els agrada ni llegir els missatges de WhatsApp, que sempre envien àudios perquè amb escoltar ja fa. Ara no caldrà ja...
Ni les pàgines web.
Ni les pàgines web no caldrà llegir. O sigui, quan arribem, tocarem i venga, el navegador ja va llegint en veu alta.
Sí, el Google Chrome ens llegirà la pàgina web que hem visitat i a més ho fa ja amb 12 idiomes: l'espanyol, l'àrab, xinès, anglès, francès, alemany, indonesi, japonès, portuguès, rus, bengali, hindi.
Doncs veieu que el català de moment no hi és. Suposem que arribarà en un futur, perquè hi ha intel·ligències artificials generatives i moduladors de veu en català, ja n'hi ha molts. I no ha de ser tan difícil implementar-ho. De moment tenim aquesta opció, i si ho llegis en espanyol, doncs ja, si visiteu pàgines web en espanyol, per què no provar-ho? Si sou amants de les notes d'àudio, quina cosa, no? Haver de llegir tota una pàgina web, cliques un botó i el mòbil ja va xerrant.
Sí.
Algú dirà, i això com es fa? Doncs heu de buscar una funció al navegador, si teniu l'última versió, ha de ser de la 125 en amunt, que hi diu escoltar aquesta pàgina.
Sí, és una funció que hi ha al navegador, les opcions.
A les opcions del navegador. I volem parlar-vos també d'una novetat que està començant a arribar a YouTube, tot i que de moment l'estan implementant als Estats Units, i veurem si acaba de materialitzar-se la resta del món. I és que YouTube està llançant la seva pròpia versió de les notes de la comunitat. Això ens sona a Twitter.
Sí, YouTube llança la seva pròpia versió de notes de la comunitat per afegir context als vídeos.
Doncs la idea és aquesta, eh? Fan una cosa, de moment és una cosa de caràcter experimental, i és el que heu vist a Twitter segurament moltes vegades, de que algú ha penjat algun missatge i a sota diu notes de la comunitat, i vaja, desmenteixen normalment tot el que surt en aquell missatge, eh?
Sí, bàsicament és una nova funció amb caràcter experimental de moment, i està dissenyada per afegir informació als vídeos allotjats a YouTube.
La idea és aquesta. De moment està limitada a un nombre reduït de persones, reben una invitació per unir-se al programa aquestes persones, i el que poden fer és, nosaltres anem pel YouTube, igual que fem al Twitter, veiem un vídeo i alguna cosa veiem que no és certa, doncs podem deixar una nota dient el que surt publicat en aquest vídeo no és cert, per això i per allò. A partir d'aquí, altres persones com nosaltres veuen la nostra nota, i si hi ha una de diverses sèries de persones que diuen sí, el que ha dit aquest senyor, jo opino el mateix, aquesta nota es fa visible i pública per a tothom. Vaja, com a Twitter, que a vegades veieu un missatge i a sota ja hi veu la nota de la comunitat que diuen això està etiquetat com a fake news, no és així, consulta un altre lloc perquè el que està dient aquest tuit no és cert. Bueno, aquesta novetat, Jordi, va arribar a Twitter quan va arribar més o menys Elon Musk, i aquí sembla que YouTube li copia. Tot malament no ho deu fer.
No, sembla que no.
És una idea que, si la competència comença a copiar, deu ser bona.
Sí.
Calla, una l'ha encertada, eh? Doncs després d'explicar-vos aquesta novetat també que ha d'arribar a Twitter, a YouTube, de moment als Estats Units només, i veurem quant tarda d'arribar a la resta del món si es materialitza, entrem ja a l'apartat de videojocs. Un apartat de videojocs que, bueno, amb l'arribada de l'estiu venen algunes propostes. Per què? Perquè a l'estiu la gent té més temps per jugar i sempre passa allò de que al novembre surten cosetes i de cara a l'estiu han de sortir també cosetes. Moltes. Potser no tantes com voldríem, però n'hi ha algunes d'interessants. El Jordi ens ha fet un recull aquesta setmana. Jordi, vens carregat de jocs de la setmana.
Sí, jocs o joquets, per dir-ho així, i fins i tot per totes les plataformes, fins i tot per a dispositius mòbils.
Doncs vinga, va, comencem pel primer, Still Wakes of the Deep.
Sí, amb aquest videojoc nosaltres som un treballador d'una plataforma petrolífera que treballem a alta mar. Hem de lluitar per la nostra vida, per salvar la nostra vida, enmig d'una forta tempesta, amb un entorn molt perillós i amb unes aigües molt fosques i glaçades. Pensem que ens trobem al Mar del Nord. Tots els canals de comunicació han estat tallats i totes les sortides han desaparegut. L'únic que queda és enfrontar-nos al terror inconcebible que ha pujat a bord.
Doncs ja ho sabeu, diem que està disponible per a totes les plataformes, fins i tot per les petrolíferes, perquè si voleu passar por i lluitar per la vostra vida en l'aïllament d'una plataforma petrolífera, per què no? Hi ha d'haver un joc també. És que hi ha jocs quasi bé per a tot, eh?
Sí, aquest Still Wakes on the Deep estarà disponible per a PC, PlayStation 5 i totes les Xbox.
Doncs falta la Nintendo Switch. I ja que parlaves de mar, parlem de Thalassa. I aquesta proposta que ens arriba ara és Thalassa Edge of the Abyss, al borde, no? Allò de l'abisme.
Sí, bàsicament amb aquest videojoc que estarà disponible per a PC, nosaltres som un bus i hem d'explorar el Thalassa, bàsicament un vaixell espanyol que es va enfonsar segurament cap allà al 1800, i bàsicament el trobarem al fons del mar, haurem de baixar fins al vaixell i descobrir què és el que va passar i per què va acabar al fons del mar.
Doncs mira, va de març avui això, eh? Podeu fer la vostra història amb una plataforma petrolífera o podeu dedicar-vos al món de la immersió, si us agradaria passejar-vos per sota del mar. Una bona proposta és aquest Thalassa, un joc que deies, Jordi, només per ordinador, eh?
Sí, només està disponible per a ordinador.
Anem a la següent proposta, en aquest cas deixem a banda el mar i anem al Moonstone Island. Sortim del mar i ens fiquem en una illa.
Sí, bàsicament, potser s'ha anat una mica de les mans això de barrejar gèneres, o almenys això és el que trobarem amb aquest videojoc, perquè bàsicament trobarem un joc del tipus RPG, de rol, amb una col·lecció de criatures, podrem crear cases, recol·lecció de granges i una mica de joc de cites. Bàsicament, com veiem, té de tot.
Sí, des de logo, perquè sembla, bueno, que des de crear cases a trobar-hi criatures fantàstiques i fins i tot
una cita,
és una barreja una mica estranya, eh? Moonstone Island es diu això.
Sí, a més, tot això en una illa deserta. Bàsicament, amb aquestes premisses podrem jugar amb aquest videojoc, que estarà disponible, curiosament, per a PC i Nintendo Switch.
També és curiós les plataformes per a les que arriba. Semblen curioses, també PC i Nintendo Switch. Aquesta setmana arriba aquest també. Següent proposta, Eco Generation.
Sí, us parlem d'un RPG, d'un joc de rol que està ambientat als anys 90. Amb un estil artístic meravellós, proposa una aventura de tall sobrenatural, en què seran multitud de còmics els que donaran als personatges les seves habilitats especials en combat. Per tant, bueno, trobarem, com diem, tot tipus d'habilitats diferents amb aquest joc de rol. Disponible per a PC, Nintendo Switch i tots els Xbox.
I un joc també encarat als nostàlgics, més que res per com llueix, eh? L'aspecte que té. Següent proposta, Dice Folk.
Sí, Dice Folk, que és un d'aquelles estranyes barreges de gèneres que heu de provar per veure si funcionen. En aquest cas s'ajunten els roguelites, els de jocs de rol, amb jocs de captures de criatures i amb l'afegit de creació de daus. Amb aquesta barreja també avui haurem de buscar la combinació de criatura i cares de dau per aconseguir donar-te la partida més interessant.
Doncs Dice Folk, ja una mica el nom ens indica per on van els trets. També un joc que, curiosament, com el que comentàvem abans, està disponible per a ordinador i per a Nintendo Switch. És curiós.
Sí.
Següent història que ens portes aquesta setmana, Scars of Mars.
Sí, haurem de viatjar fins a Mart per a participar en un combat estratègic en què controlarem quatre humanoides en una quadrícula de 3x3. Hem de prendre decisions a temps real sobre les seves accions. Cada moviment compta mentre decidim quins personatges controlar, a quin atacar, esquivar un atac, guarir o protegir el nostre personatge i, bàsicament, tot això amb un flux constant de temps real de lluita.
Jordi, Scars of Mars, anomena aquest, està per ordinador i estem veient que aquesta setmana hi ha moltes propostes que no semblen grans jocs de grans campanyes, sinó que semblen jocs per a jugar una estona.
Sí, sí, sí.
Són moltes propostes de jocs no excessivament complicats, sinó d'aquells que busquem obrir una estona, distraure'ns i després fora. Scars of Mars, anomena aquest. La següent proposta, Arik and the Ruined Kingdom.
Sí, toca trencar-nos el cap amb el príncep Arik, el protagonista del videojoc. Aquest acaba d'heretar una corona amb unes pedres que li atorguen diferents poders. Amb aquests poders haurem de recórrer el regne, girant la càmera, controlant els habitants, movent objectes, retrocedint fins i tot en el temps i més dins de petits escenaris. Tot això per restaurar el nostre poder dins del regne.
Doncs ja sabeu, si voleu ser un príncep i acabar sent rei, aquest Arik és una de les vostres propostes. Arik, bueno, es troba al Ruined Kingdom, ja ho diu que el regne està en ruïnes i haurem de reconstruir-lo. La trobem per a ordinador aquesta també, Jordi?
Sí.
I una altra de les propostes és Drug Dealer Simulator 2. Vaja, el nom també és força significatiu aquí, eh?
Sí, bàsicament, amb aquest videojoc haurem de ser un càrtel de la droga. Som un jove empresari que després d'una sèrie de males decisions hem acabat a Isla Sombra. Així que hem de decidir muntar el nostre propi negoci i no més ni menys que ser un càrtel de la droga.
Vaja, què és el que ha de fer un càrtel de la droga? Doncs si al d'abans parlàvem, no, de que hem de mirar de reconstruir el nostre regne, aquí hem de reconstruir el nostre regne de maldat, eh?
Sí, bàsicament hem de muntar laboratoris, contractar a camells, desfer-nos de la competència i fer-nos amb el control de l'illa.
Vaja, una proposta també singular aquesta.
Singular, sí, hi ha jocs per tot, com veieu.
Doncs si voleu ser emprenedors i voleu dedicar-vos a un negoci no gaire clar, Drug Dealer Simulator 2, un joc que trobeu disponible per ordinador. Com dèiem sempre, hi ha jocs per a tot. Ja ens sobta a vegades quan ens proposen, per exemple, fer una guerra humans contra vampirs i nosaltres siguem els vampirs, no els humans, doncs en aquest cas directament som els camells, o no els camells, ja directament...
Els càrtels.
Els càrtels, a dalt de tot, ja tenim tot l'imperi. I l'última proposta, també per aquesta setmana, és Terrisland. Una altra proposta interessant que ens arriba per a diverses plataformes i, a més, ja veureu que plataformes que ens permetran mobilitat.
Sí, us parlem d'un MMORPG, és a dir, un joc massiu online, un joc de rol massiu online, bàsicament que és una nova proposta que s'anomena Terrisland, i ja és un videojoc que us vam presentar que estava inspirat al World of Warcraft. Per tant, trobarem fantasia, èpica i molt de l'estil de, com us diem, del World of Warcraft. Fins a 9 classes i 18 especialitzacions diferents dintre dels nous personatges. I, bàsicament, tot i això, evidentment, els personatges són diferents. Per tant, molta fantasia, molta èpica i molt rol amb aquest Terrisland.
I com diem, Jordi, és un joc que ens agrada comentar també per les plataformes en les que el trobem, eh?
Sí, sí, aquest està disponible per a Android i per a iOS.
I doncs ja ho sabeu, si voleu jugar i podreu jugar des de l'ordinador, lògicament, però també el tenim per a Android i per a iOS. Doncs tot això és el que ens porta avui a la secció de videojocs, Jordi, una secció que ha sigut força completa i que, déu-n'hi-do, aquesta setmana surten moltes propostes, algunes de més interessants, altres menys, sempre passa, però veníem d'unes setmanes en què parlàvem de dos o tres novetats i avui n'han portat moltes.
Sí, s'atança l'estiu i també us recordem que podeu anar a la pàgina web de Consolanya a participar al concurs, segurament serà ja l'últim de l'estiu.
Mhm. Doncs,
l'últim abans d'acabar, no? Sí. La cançó.
Bueno, nosaltres us el anem recordant. La setmana que ve segurament serà l'últim programa també de la temporada. Veurem com acabem de lligar tot això del concurs. I, de totes maneres, no us deixeu adormir, aneu a la pàgina web i participeu ja si voleu o sabeu quina és la resposta que hi toca. Doncs amb això, ara sí, Jordi, arribem al final del programa d'avui. Posem el punt i final. Com dèiem, ens trobem dimecres que ve. Ningú es pensi que faltarem a la cita.
Fins dimecres que ve.
Adéu-siau, tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.